Dia Mundial de l'Obesitat. Ja sabeu que els dies mundials estan per posar el punt a l'atenció a problemes que tenim. I l'obesitat és un dels problemes que tenim. Ha estat sempre un problema, l'obesitat? No, segurament no. Al llarg de la història, no. De totes maneres, ho sabeu. Jo m'estic avançant, eh? Ara igual em mastificaran un bassal fins les celles. És possible. És un problema molt contemporani. Molt contemporani. Això significa que no hi havia obesos a l'edat mitjana. Primer, perquè no tenen gaire cosa que menjar a l'edat mitjana. No és una comparació molt correcta. Però ara això s'ha multiplicat. I la gent... No volem estar obesos, però clar, llavors aquí entren moltes coses. I un dels papers que juga de forma important en tot això és la genètica que tots tenim aquí, la nostra genètica, vaja. Parlem d'aquesta influència de la genètica en el cos de persones amb obesitat amb el doctor Salvador Massip, que és director dels estudis de les ciències de la salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Escolta'm, com influeix tant la genètica? Bueno, la genètica influeix en tot, no? És la nostra programació, és com el programa a un ordinador, però tant...
Sí, està ben dit, la imatge és una mica això. La genètica defineix moltes coses, i en el cas de l'obesitat és una qüestió, si hi penses, purament física, o sigui, ens engreixem perquè consumim més calories dels que gastem. I aquesta equació té dos costats, no? Un costat és el que gastem, i aquí tothom entén, doncs, que si fas una vida sedentària gastes menys, però també aquí hi ha una qüestió que és el nostre metabolisme interior, és a dir, el nostre cos en repòs o en estat sense fer exercici ni res, ja gasta energia. Hi ha gent que gasta molt poc, hi ha gent que gasta molt, i això tot ho sabem, no? Per exemple, tu veus una persona, segur que tothom coneix una persona que menja moltíssim i no s'engreixa, sí. O una persona que gairebé no menja res i està sempre grassa. Doncs això és una cosa que és el metabolisme, i el metabolisme ve molt marcat per la genètica, és a dir, que aquestes persones no tenen la culpa que el seu cos aprofiti més l'energia que els altres o menys, en funció de la seva genètica.
És una qüestió evolutiva? Em refereixo, abans no es menjava res, o, bueno, res, poca cosa, i ara es menja habitualment, en el primer món, teòricament, podem menjar tot el que vulguem. No sé si el cos s'adapta tan ràpidament en tot això, la nostra evolució, té un punt d'això també?
El que no s'ha adaptat és el nostre cervell, i aquest és el problema, perquè el mercat vale. té una part molt important, que és l'impuls de menjar, o sigui, sí. Hi ha una cosa que és la gana, o sigui, la gana física, però també la gana psicològica, que és que el nostre cervell ens empeny a menjar, per una qüestió de supervivència, per una qüestió d'evolució, com dius tu, quan no hi havia menjar, quan estàvem vivint en tota érem caçadors col·lectors, que menjàvem quan podíem, quan caçàvem, i hi havia dies que passava segurament sense menjar, doncs el cos ens empenyia a buscar qualsevol cosa que tingués calories, no? I per tant, qualsevol aliment que és hipercalòric, que hi ha molt de greix o molt de sucre, el nostre cos s'hi llança. O sigui, clarament, tu, si tens davant un dònut o una amanida, doncs te'n vas cap al dònut. És una cosa instintiva. És de ser conscientment de dir, no, això no és bo, me'n vaig a menjar el menjar sa, perquè el cos, el cervell t'ho demana calories. Això és, com dèiem, una resta, diguéssim, d'aquesta evolució, d'aquest truco de l'evolució per fer-nos menjar sempre que puguem. Ara, el problema que tenim ara és el que deies abans, no? Que ara no hi ha manca de menjar, és al revés, ara tenim dònuts cada dia. Abans, quan trobar una peça de menjar que tingués moltes calories, una cosa poc usual, doncs, clar, tenia lògica que el cervell ens empenyés a aprofitar-ho. Ara, clar, seguim amb aquest circuit instintiu que tenim d'anar a buscar menjars calòrics, i ara ja no ens fa falta, perquè tenim tants com vulguem en els països desenvolupats durant tot el dia. Clar, i això genera, doncs, l'altre problema que dèiem abans, no? Si un és la despesa, l'altre és l'entrada de calories. Tenim sempre aquesta pressió psicològica per seguir menjant i seguir entrant calories quan moltes vegades no ens fa falta.
Clar, Salvador, però com pots lluitar contra la teva genètica? Si tu tens aquesta predisposició a engreixar perquè gastes poc, el teu organisme, el teu metabolisme no ho fa així, com es pot lluitar contra això?
Molt bona pregunta, i aquí és on comença a intervenir la ciència una mica també, no? Evidentment hi ha una part de voluntat, però sempre s'ha carregat molt a la gent obesa amb això, no? D'aquest gras perquè vols, i clar, això és no just perquè no és així. Qualsevol persona que té problemes de pes sap que s'esforça pel que pot, però tot i així no hi ha manera, no? És com si diguéssim, clar, jo he de pujar al Montseny, clar, però tu has de pujar a l'Everest, és molt diferent, no? Yeah. Per aconseguir, no, el teu objectiu, això és una mica la genètica o la base de la qual parteixes. Per tant, hi ha una part d'esforç personal, és cert, és a intentar portar una vida sana, menjar sa, fer exercici, per això tots, no només la gent obesa, sinó tothom.
Tothom,
però,
sí.
Clar, llavors és quan intentem amb la ciència doncs, trobar la manera doncs, d'ajudar això. No? I ara hi ha una sèrie de fàrmacs, per exemple, nous, nova generació de fa un parell d'anys, que el que fan és desconnecten aquesta gana, no? aquest instint de voler menjar, el desconnecten i et treuen la gana. I funcionen molt bé, i tenen uns resultats molt bons. Hi ha també, ja hem sentit parlar, doncs, la cirurgia bariàtrica, que es diu, la cirurgia doncs, per reduir l'espai que hi ha a l'estómac, que també dona la sensació d'estar de ple abans. Hi ha una sèrie de trucs i coses per ajudar. O sigui, això no és la solució, evidentment, requereix una coordinació de dieta, esforç, exercici, però també hi ha, doncs, això, cirurgia, hi ha medicaments que poden ajudar les persones que ho tenen més difícil.
Parlaves de medicaments que treuen la gana, de nova generació, i pensava, continuant amb la ciència, amb els medicaments, acabarà existint una pastilla que faci aprimar? És, sembla una mica un dels grans objectius, no? Allò, aquella pastilla que no només et pugui treure la gana, sinó que, a més, et faci perdre greix.
Efectivament, això és el que hem estat buscant durant molt de temps. Crec que els humans també tendim a buscar la sortida fàcil. És molt més fàcil la pastilla que no menjar bé. No, tot ningú
això és cert. Això és una realitat, claríssim.
Menjar amanides, ningú vol menjar l'amanida. Si no vols menjar el dònut i després prendre la pastilla per cremar el que...
Escolta,
que
és que l'amanida està molt bé, però és que el dònut també.
Clar. La vida no és tan fàcil, no? I la biologia no és tan fàcil. Llavors, segurament no ho tenim tan senzill en aquest sentit. Trobar una pastilla sobre per la pes ja n'ha existit, se n'han trobat moltes. El que passa que tenen efectes secundaris, per exemple, abans es donaven fetamines per perdre pes, que funciona molt bé, evidentment. Tu prens fetamines i perds el pes rapidíssimament, perquè el que estàs fent és accelerar el metabolisme i es crema molt més. El que passa que això, al moment que deixes la fetamina, té un efecte rebot, que recuperes tot el que has perdut, a part que són addictives, és un fàrmac, és una droga, de fet, que t'enganxa. Per tant, existeixen aquests fàrmacs, però no n'hi ha hagut cap fins ara, de moment, que funcioni. El lloc substitut que tenim, de moment, el millor invent que tenim és aquests que dèiem que et treuen la gana, que almenys paren l'entrada de menjar. Si mai trobarem un fàrmac que cremi el que hem menjat, això ja sembla que és més difícil.
I l'envelliment també influeix a l'obesitat o no? Quan parlo d'envelliment, parlo de que l'organisme, a l'hora de fer-se gran, doncs, metabolitza menys, de pitjor manera. Sí. Això funciona? És així també o no?
Totalment, sí. Amb l'edat canvien els ritmes, canvia, per exemple, el ritme de dormir, els patrons de son són totalment diferents, els patrons metabòlics són totalment diferents, llavors cadascú evoluciona de manera diferent, aquí, i també qualsevol que tingui una certa edat o experimentat, que amb 20 anys ho cremes tot, i amb 40 ja costa més treure la panxeta, no? Això és una cosa que és habitual i és conegut, i hi ha una relació directa, sí, entre els canvis metabòlics amb l'edat i l'obesitat, i al revés, l'obesitat també genera una inflamació crònica de fons, que també fa que contribueixi a l'envelliment. Per tant, és una mica un cercle viciós.
No sé si algun dia trobarem aquesta pastilla que té aquí directament el gen responsable d'emmagatzemar greix.
Sí, estaria bé.
És ciència-ficció, suposo, no?
Sí, de moment sí, però no crec... No, en aquest moment jo diria que no hi ha res sobre la taula que ens acosti això. No vol dir que no s'estigui investigant, perquè, com dius, hi ha molt d'interès. Tenim un problema d'obesitat als països desenvolupats, clarament, llavors hem intentat trobar la manera de solucionar-ho, però ja et dic que no sembla que a curt termini puguem tenir una cosa així.
No, i a més, imagineu, això és una fortuna, eh? No només la investigació, sí, sinó si en un suposat cas de ciència-ficció que es trobés un medicament així... La farmacèutica que trobés es faria d'or.
Doncs... Sí, bueno, s'està fent ara també d'or amb aquests fàrmacs que treuen la gana. Imagina't, sí, hi ha molt d'interès i molta recerca i molts diners invertits. Sí.
Imagina't. Doncs, escolta'm, conclusió, som esclaus de la nostra genètica i hem de posar voluntat, és bàsicament aquesta. És aquesta la gran conclusió que podem treure. Doctor Salvador Massí, director del grau de salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, com sempre, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Un plaer, que vagi bé.